Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe.
Benvolguts. El temps avança i ara em correspon presentar-me com a administrador diocesà de la diòcesi de Terrassa, a més de ser el bisbe auxiliar que ja coneixeu. El trasllat inesperat del que durant tants anys ha estat el nostre bisbe i pastor, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, a l'arxidiòcesi de Sevilla, ha provocat certament alguns canvis que fa uns mesos, segurament, no havíem ni tan sols imaginat. I entre ells, el del nomenament d'un administrador diocesà. En un primer moment, ho ha sigut el bisbe Josep Àngel i actualment un servidor. L'administrador diocesà exerceix les funcions del bisbe amb algunes limitacions i fins que el Sant Pare vulgui nomenar un bisbe definitiu. L'Església, que és mare, té previst des d'antic aquests tipus d'esdeveniments i en concret està previst i regulat pel Codi de Dret Canònic el que cal fer en cas del trasllat del bisbe. Així, s'estableix que un cop hagi cessat el bisbe o l'administrador diocesà, s'ha de convocar i reunir el Col·legi de Consultors, que és un òrgan col·legial que habitualment col·labora amb el bisbe i l'assessora en determinats assumptes, i que, en el cas del trasllat del bisbe, ha d'escollir un administrador diocesà. Això és el que aquesta setmana ha succeït i un servidor ha estat escollit com a administrador diocesà de Terrassa. Em presento, doncs, com us deia a vosaltres, com el vostre administrador diocesà, fins que tinguem un bisbe definitiu. I a més de presentar-me a vosaltres i a tota la diòcesi de Terrassa, us demano pregàries com a primera actuació meva. Que fem pregàries a les parròquies, a les comunitats religioses i cristianes de tot tipus. Que preguem per l'actual arquebisbe de Sevilla, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, per aquest nou administrador diocesà de Terrassa i també, i sobretot, per aquell que la providència divina vulgui enviar-nos com a bisbe residencial en el moment que així ho vulgui disposar el Sant Pare. Sapigueu tots, preveres, diaques, seminaristes, membres de la vida consagrada i laics de la diòcesi de Terrassa, que teniu la seguretat de la meva pregària i la meva disponibilitat per tots vosaltres i per les vostres intencions, per continuar treballant en el desenvolupament de la vida de la nostra diòcesi a través de les parròquies, comunitats religioses, delegacions, consells, moviments i institucions religioses.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Ara el nostre programa, doncs, va acabant el curs. I avui ens ha semblat que era molt oportú haver passat coses tan importants a la nostra diòcesi com ha estat el comiat de l'ara arquebisbe Josep Àngel a Sevilla i l'administrador apostòlic, el bisbe Salvador Cristau. I ens ha semblat que era important poder parlar d'aquests dos fets tan importants a la nostra diòcesi a mossèn Fidel. A mossèn Fidel per molts motius, però especialment per dos. Per la proximitat vital i amical que té amb els dos bisbes. Molt bona nit, mossèn Fidel.
Bona nit i gràcies per convidar-me una vegada més en aquest programa.
Heu fet un article profund i un article que indica, doncs, no solament el reconeixement de què és i què ha estat l'arquebisbe, sinó que hi ha moltes dimensions. Perquè els nostres oients puguin assaborir una mica el que ha estat aquest article que ha sortit en la premsa de la nostra diòcesi, especialment aquí al Vallès Occidental, què és el que subratllaria perquè els nostres oients s'ubiquessin en aquest article?
Bé, a mi em va semblar oportú poder fer algun article amb una mirada retrospectiva, perquè de qui ha estat el nostre bisbe, doncs han sortit les notícies oficials, sobretot, no?, del seu nomenament i trasllat a Sevilla i de la situació de la diòcesi. Però algun article de fons, glosant o fent una certa valoració, no n'havien sortit gaires. És veritat que això té un punt subjectiu i, per tant, jo sóc el primer que en sóc conscient, que la visió que tinc del meu bisbe, de qui ha estat el nostre bisbe, és la visió del que ha treballat amb ell de prop, doncs, durant aquests 17 anys. Alguns comentaris han sortit, no sempre agradables, probablement de persones que s'ho miren des de lluny i, per tant, doncs, les respecto, però bé, a vegades cal tenir una certa proximitat, no?, per parlar. Jo en l'article destaco sobretot la capacitat que ha tingut Monsenyor Saïd Meneses per crear una diòcesi. De fet, és veritat, la diòcesi la va crear Sant Joan Pau II, però qui l'ha posat en marxa, qui li ha donat una fesomia i un tarannà propi que fa que quan vagis per altres llocs del món catòlic i diguis que ets de Terrassa, això té un nom propi, ha estat ell. I això ha vingut marcat, jo penso, que per alguns eixos concrets, no? Una gran capacitat de treball, d'estructurar, d'organitzar, una visió estratègica, i quan dic estratègica vull dir de futur, de planificació a partir de la realitat que tenim a casa nostra, una proximitat molt important, penso jo, amb la gent, amb les parròquies, també amb els que no es consideren catòlics i també amb les autoritats, i aquí les visites pastorals penso que han estat importants, i sobretot una persona que ens ha ajudat a tenir una visió com més sobrenatural de les coses, tocant de peus a terra però anant-hi sempre més enllà, com diu el seu lema.
Jo hi ha unes imatges que em queden molt fortes que m'agradaria compartir. A mi m'impacta molt veure una generació de sacerdots que venen d'aquest seminari i que això fa que hi ha una relació molt important entre una generació i els dos bisbes que han estat, diguéssim, a la seva gènesis. Per tant, jo em trobo com una persona que veig un do davant d'un clero envellit. A mi em costa veure-l'en aquí. Davant d'una poquetat vocacional, jo a Terrassa no la respiro. I llavors veig tota una munió de gent molt diferents, però que han nascut d'un mateix pal de paller. I això em sembla que és una singularitat molt gran, que fa que la relació sacerdotal jo no l'estic visquent amb gens d'atenció.
És veritat que al llarg d'aquests quasi bé 17 anys, no?, li va faltar una setmana només pels 17 anys, ha ordenat una, penso que 44 capellans, que vol dir una tercera part del clergat de la diòcesi. I com molt bé dius, mossèn, jo també estic d'acord que s'ha treballat per banda de tots, i el bisbe el primer, o el bisbe i el seu auxiliar, per crear una veritable fraternitat que s'ha educat des del seminari, i això és important, i que també els capellans més grans que venien, per dir-ho així, de l'arxidiòcesi de Barcelona abans de la creació de la diòcesi, també van fer i han fet aquest esforç per poder crear un clima agradable. És veritat, som una diòcesi que tenim la mitjana d'edat més baixa de les diòcesis de Catalunya, doncs 58 anys, i que, com deia el nostre bisbe, ha ordenat més preveres dels que ha jubilat. Però això sense restar mèrit amb ell, que el té i tot, també jo afegiria el mèrit del clergat, que ha fet un esforç, i un esforç recompensat.
Una altra imatge que queda forta quan vas a Sabadell és la Mare Déu de la Salut. I un dia especialment fort, que per por de la pluja, doncs va ser el recinte firal, el dia que va quedar que la nostra patrona era la Mare Déu de la Salut, crec que és d'aquelles festes emblemàtiques on crec que cap de nosaltres es va quedar neutre.
De fet, hi ha hagut dos moments en la vida de la diòcesi que han impactat, no només pel nombre de persones participants, sinó pel to i la vivència religiosa. Un va ser, sens dubte, la catedral a Terrassa, la presa de possessió del bisbe el 25 de juliol del 2004, i l'altre, com molt bé deies, la proclamació de la Mare Déu de la Salut a Sabadell l'11 de maig de 2008. Una i altra són d'aquelles celebracions que fan diòcesi, que aglutinen, que ajuden a sentir-se membres d'un poble de Déu molt gran, festiu, joiós, encoratjat i impulsat enmig del nostre món. Sabadell s'ho mereixia.
No, i és que en el tema de Sabadell passen diverses coses. Hi ha una cosa que jo recordo, que les escoles parroquials doncs eren com les pobrissones de l'escola cristiana. I una mica aquí, a la diòcesi, crec que el bisbe les ha fet molt capdavanteres. Llavors, doncs, no diem, quan veus, per exemple, doncs l'escola de la Salut, dius, l'aposta per al tema educatiu, l'aposta per l'escola parroquial, crec que és una cosa veritablement forta, perquè d'aquestes escoles també en surten uns fruits importants per les nostres parròquies i fins i tot per la vocació.
De fet, Monsenyor Said Meneses ha repetit sovintejadament, i ara al final encara més, que ell pensa que la millor aposta que pot fer un país és l'aposta per l'educació, sense menys tenir les necessitats econòmiques, alerta, però l'aposta per l'educació és bàsica, i ell ha tingut diverses apostes clares i determinades: la del seminari, sens dubte, la del clergat, la de l'acció caritativa de l'Església, i la de l'educació i l'ensenyament ho ha estat. I a més ell hi ha dedicat esforços, temps i patiments, perquè no és fàcil, evidentment, portar a la pràctica això, però en canvi ha tingut i està tenint molts fruits.
I després una altra cosa que ha fet un salt qualitatiu molt important ha estat el tema de Càritas. I Càritas, doncs, si nosaltres anem des del Vallès Oriental al Vallès Occidental, les realitats que han anat creixent de Càritas impacta molt. Per tant, quan de vegades hi ha paraules plenes de populisme, però de vegades hi ha silencis molt constructius, i Càritas avui és una realitat autènticament potent i que ha donat un salt qualitatiu fort.
De fet, el nostre bisbe, bueno, qui ha estat el nostre bisbe, sempre ha tingut clar, i des de que el conec li he sentit explicar moltes vegades, que tan essencial en l'Església és l'acció caritativa com la celebració litúrgica de l'Eucaristia o l'anunci de la fe. I ell ho ha viscut i li ha donat aquest caràcter. És a dir, l'acció caritativa de l'Església no és ni ha de ser només ajudar els altres. És tenir clar que la fe porta el servei, porta el compromís i porta ajudar a viure la dignitat de la persona. I per això s'ajuda a tothom. I ell això ens ho ha anat impregnant i penso que és molt important perquè d'ajudar els altres hi ha moltes institucions que ho fan, o potser hi haurien d'haver més que ho fessin. En el nostre cas té un sentit teològic i això ens obliga a tenir una responsabilitat més forta i, si cal, una qualitat encara millor, perquè allò que fem ho fem a fills de Déu i això és molt important. I això el bisbe jo penso que ho ha aconseguit a nivell de tota la immensa acció de Càritas, que encara segurament n'haurem de fer molta més, però que la gent està posada en això.
Un altre dels impactes que tinc és, per raons que venen d'antic, el Sant Esperit sempre ha estat una parròquia emblemàtica, però el que és sorprenent és el salt de ser parròquia i ser parròquia i catedral i notar-ho amb la celebració de la fe. Les grans solemnitats tenen una unció important que es noten des de els seus lectors, es noten des de la qualitat, es noten des del cant. Tenen un temps ben pensat i tenen una bellesa i una unció important. Penso que el bisbe ha cuidat molt el tema de la celebració de la fe.
Evidentment, pel bisbe la celebració de la fe, com deia fa un momentet, és tan essencial com les altres dimensions. I sí que és veritat també que la catedral no deixa de ser la primera església de la diòcesi. I això vol dir que la catedral ha de ser l'exemple on mirar les celebracions. I això ha volgut dir que s'ha fet un esforç que les celebracions que siguin diocesanes siguin expressió de la bellesa de l'Església, de la comunitat que s'aplega a l'entorn del seu Senyor. I això s'ha cuidat. Però això s'ha cuidat, doncs, com deies, amb el cant, amb els lectors, amb els acòlits, però també quan han hagut de ser celebracions en les quals s'ha hagut d'incloure participacions de grups i sensibilitats diverses. Penso, per exemple, quan s'han acollit celebracions de l'any del Rocío, que és una altra manera també i una sensibilitat concreta que s'ha acollit. Penso quan s'han fet celebracions, per exemple, amb joves. Recordo, amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid, la setmana prèvia va acollir la catedral una trobada en la qual hi van haver milers de joves de diversos països. Va ser un estil de celebració més jove, però sempre amb aquella qualitat que ha d'ajudar a la persona a trobar-se amb Déu i a celebrar el gust de ser poble, com ens diu el Papa.
Ara què diu, com ens diu el Papa? M'ha impactat sempre una fidelitat molt imponent amb cada papa. És a dir, quan hi havia Sant Joan Pau II, els seus ulls, el seu cor, estaven molt seriosament amb el Sant Pare. Quan hi havia aquelles encícliques tan profundes del Papa Benet, les va escoltar i això es va notar amb les seves reflexions i amb les seves cartes pastorals. I quan ens ha vingut el Papa Francesc, s'ha notat que l'ha escoltat amb una gran intensitat i llavors doncs, ha viscut amb molta intensitat tota aquesta humilitat i senzillesa que ens demana el Sant Pare. És difícil trobar una persona que, en lloc d'estar definida per un o per l'altre, cada moment viu amb intensitat la fidelitat al Papa que hi ha.
De fet, a veure, és veritat, sempre diem que l'Església té a cada moment el Papa que necessita, no? El Papa que l'Esperit Sant concedeix per aquell moment concret i per aquella situació. I això el bisbe ho ha viscut clarament. I com molt bé deies, mossèn, fent un petit repàs de tres papes i tres estils marcadament propis, cada un d'ells, de cada un d'ells el nostre bisbe ha sapigut llegir i agafar allò que en aquell moment concret no només l'Església, sinó la diòcesi nostra necessitava. I amb això ell és un home que mostra una gran fidelitat al Papa, però una gran fidelitat al Papa en tant en quant cap de l'Església i de l'Església de Jesucrist. Per tant, una gran fidelitat al Senyor, en últim terme.
En el dia de l'Eucaristia de comiat vam poder viure un moment molt important quan el bisbe auxiliar donava l'agraïment i donava el pectoral. I jo tenia la sensació de dir dues persones on l'amistat està conduïda per la fe. Era una sintonia que no és la sintonia dels sentiments, sinó que és la sintonia de dues persones que han viscut molts moments transcendents mirant apassionadament la vivència de la fe i amb una fidelitat forta a l'Església. Per tant, jo deia amics en la fe.
De fet, al començament d'aquesta entrevista, quan em preguntaves, mossèn, allò, els trets, diguem-ne, d'aquest exercici de l'episcopat, no?, del nostre bisbe, d'aquests 17 anys, un dels que jo remarco i he dit és aquest de tenir aquesta mirada des de Déu, no?, aquesta mirada sobrenatural en tot, també en l'amistat, també en l'amistat. És a dir, al costat de qui ha estat el nostre bisbe, sents la proximitat, sents l'estimació, però ho sents no en el pla purament humà o sentimental, sinó ho sents en el pla d'aquesta perspectiva que se situa en Déu i amb tota la humilitat del món, certament, però des de Déu intenta viure-ho. I això també afecta amb aquestes coses tan humanes i properes com l'amistat. I realment, aquell moment va ser molt entranyable veure els dos bisbes, un que escoltava atentament, amb un cert somriure, perquè el nostre bisbe el bon humor no l'ha perdut mai, i l'altre que transmetia molt més que unes paraules humanes o que un agraïment o reconeixement, que toca fer-ho perquè a més és de cor, és veritat, però que va molt més enllà, perquè és un agraïment que et porta cap a Déu sempre.
I ara ve un moment important, i perquè a mi em molestaria que la gent pensés ens dediquem, la gent no està massa acostumada a que es parli bé, però a mi em fa la feta que estem parlant amb un agraïment que té una unció perquè hem rebut molt. I jo, que tinc el meu caparró una mica original, doncs el pastor que està a prop és important, però està a prop amb intel·ligència. A mi no m'interessa que la gent estigui a prop ensucradament o per la fotografia. I això és el que m'agrada molt del bisbe. És a dir, el bisbe no està pendent de la fotografia populista, està en el moll de l'os. I aquesta sensació em va donar amb l'administrador apostòlic, que és agafar la responsabilitat seriosament per la fidelitat, amb una consciència dels límits i amb una consciència de que tot depèn de Déu, i amb una petició de pregària no del que té por, sinó del que confia tot a la pregària.
El bisbe Salvador realment és un home de Déu, és un home de Déu, i això semblaria una obvietat dir-ho, però jo penso que ho hem de posar de relleu, no? És un home de Déu en el sentit de que se sent continuador d'un estil, d'una manera de fer, que més que un estil propi és un estil eclesial, és el que l'Església demana en aquest moment, i que el nostre bisbe s'ha pogut interpretar molt bé i acceptar-ho i viure-ho. I el bisbe Salvador, en aquest sentit, és conscient que està fent ara aquesta missió de mantenir i continuar i impulsar, mentre duri la seva administració diocesana, el tarannà de la diòcesi. I ho fa des d'una gran proximitat en la fe, des d'una gran afabilitat en la fe, i també des de la intel·ligència del que se sap en mans de Déu.
També he notat una cosa, per això penso que podem donar, amb tots els nostres fallos i totes les nostres carències, però vas veient testimonis, i el clergat, amb molta majoria, ha sentit una nostàlgia en el sentit bonic de que no tenim el bisbe i ha impactat molt més, perquè és clar, és la gràcia dels inicis, i després una pau i una mirada agraïda al bisbe Salvador. Però això ho he notat amb molts capellans.
El bisbe Salvador no és una persona estranya i aliena, ha estat el seu principal col·laborador del bisbe Josep Àngel en aquests 17 anys. I el bisbe Josep Àngel també ha valorat el bisbe Salvador i li ha demanat molta col·laboració i molt ajut. Han estat com dos germans en la fe, no? I per tant el clergat i les parròquies, no? I tots els cristians, penso que no ens sentim orfes, sinó que ens sentim que continuem amb un treball, amb una vida d'església, amb l'administrador que tenim ara, però que és continuació, amb el seu estil propi, també és veritat, però que és continuació de tot un treball d'església.
Hem pogut gaudir en aquest moment, doncs, jo diria, una mirada molt agraïda en aquest moment, que té també un punt de gràcia, com en ser la gràcia dels inicis. Però mossèn, pensi que la seva agenda continua estigant molt plena, que el necessitem moltíssim, i que una miqueta la sensació que tinc és, per això hem volgut que vingués vostè, per dir moltes coses del nostre bisbe han estat possibles també per tot el treball que ha fet vostè. Per tant, en nom d'aquest equip que fa la ràdio, i moltes gràcies per tot el que heu fet.
Jo m'agradaria dir, per acabar, el que vaig posar en aquest escrit, no? Som molts els que ens hem sentit col·laboradors seus, i ell ha volgut comptar amb molts, també amb tu i amb molts altres. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.